Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 12 minuts, el divendres hi va haver ple municipal, el tercer ple municipal del mes de febrer. Dos d'extraordinaris i un d'ordinari. Els extraordinaris, els ho recordem, un, el de la llevantada glòria, l'altre, el dels pressupostos, i l'ordinari va ser el dels pisos socials. Perquè el ple municipal aprovà per unanimitat l'adjudicació del dret de superfície de 3 parcel·les de la Plana Est a 4 empreses, 3 fundacions i el grup Qualitat per a la construcció de 175 habitatges de lloguer social. Es vol que el preu per metre quadrat sigui el més baix possible i es vol que les vivendes tinguin la màxima qualificació d'eficiència energètica. Què és això del dret de superfície? Doncs, fàcilment, és el dret que confereix el seu titular, en aquest cas, la persona que adquirirà aquest dret, a partir d'aquest acord amb l'Ajuntament, de construir en un terreny aliè, o sigui, en un terreny municipal, i mantenir la propietat d'allò que s'ha construït durant un període de temps, que és el que estableix el contracte, que en aquest cas és de 75 anys, que és el màxim legal que permet, quan un contracte s'estableix, un contracte de dret de superfície, entre una administració pública o un organisme públic i un privat. Per tant, aquestes empreses tindran la titularitat del dret de superfície i de les construccions durant 75 anys. Que quedi clar que el terreny sempre és propietat de l'Ajuntament. Sempre, sempre. Abans, ara i sempre, el terreny és propietat de l'Ajuntament i l'Ajuntament el que acorda és l'adjudicació del dret de superfície, és a dir, que un extern hi pugui construir en aquests terrenys. Aquest va ser, sens dubte, el punt més important del ple del passat divendres, que va acabar amb aplaudiments de tots els presents. Un altre, que també va ser aprovat per unanimitat, un i un altre que va recordar uns moments molt tensos, que es van viure fa 3 anys. El ple va aprovar per unanimitat la requalificació del terreny on es troba la masia de Camp Pere Mestres. Recordaran que fa 3 anys la masia va ser protagonista d'una tempesta política i veïnal arran d'un projecte d'un alberg per a persones vulnerables, d'un alberg per amb capacitat per a 12 persones. Quin era el problema aleshores, més enllà que el projecte va mereixer el rebuig veïnal? Que aquesta zona estava qualificada de zona verda i, per tant, en una zona verda no s'hi podia fer un equipament. Ara, aquesta zona, per unanimitat del plenari, ha estat requalificada en una clau, que és la clau D0, que permet l'equipament que es consideri oportú. Per tant, ara el que caldrà decidir és quina mena d'equipament pel barri es vol a la masia de Camp Pere Mestres. I per unanimitat també s'aprovà una modificació del pla general que permetrà la tan esperada, esperadíssima reforma i ampliació del parc de bombers voluntaris. Ens quedem amb aquests titulars, però n'hi ha més, perquè ara repassarem el que va donar de si al ple de divendres, una sessió que no va tenir preguntes del públic, que es va esbaldir més o menys en 2 hores i mitja llargues, així, estirades, que no es va poder veure per YouTube, perquè el YouTube del Saló de Plens de l'Ajuntament està refredat, no té un coronavirus, té una altra cosa, però no hi ha... El darrer ple municipal es va interrompre mig ple, aquesta vegada ja no es va ni posar en marxa. El regidor Xavi Salmerón deia que els de l'empresa havien vingut al matí. Doncs bé, allò tan simple com ens ha passat a casa, eh? Mira que el gas no va, però si hem vingut a l'empista aquest matí, doncs mira, no va, torna a trucar. Doncs mira, ara s'ha de tornar a trucar a l'empresa a veure si se'n surten. Per Ràdio Maricel sí que van tenir vostès l'àudio, en qualsevol cas, qui jo l'hagués volgut escoltar en directe al ple ho va poder escoltar sense problema. Joan, bon dia, bona hora de nou.
Bon dia de nou, Vicenç, efectivament un ple. Estranyament en divendres a la tarda, que com comentaves, doncs això, hi havia poc públic i no va haver preguntes del públic, malgrat que sí que n'hi podia haver, perquè era un ple ordinari, un ple curt, que tenia un punt, de fet eren tres punts perquè cadascuna de les parcel·les es dirimia en un punt, però es va discutir tot conjuntament, important, que és l'adjudicació d'aquest dret de superfície en aquestes quatre empreses, fundacions, per fer-hi habitatge social. Però com comentaves, fent un repàs cronològic del ple, el primer punt va ser l'aprovació del nomenament de la nova patrona veïnal de la Fundació Privada Hospital de Sant Joan Baptista, que serà la periodista Anna Grimau.
Vam començar molt bé perquè, vaja, per unanimitat i, diguem-ne, amb una consideració sobre la tasca professional d'Anna Grimau, valoradíssima per part de tots els regidors que van prendre part en la votació d'aquest punt.
A continuació es va aprovar el nomenament dels representants municipals de la Junta General del Consorci del Club Natació Sitges. Aquí es van enganxar una miqueta, i és que, per una banda, Carme Gasulla, la regidora dels Comuns Verds, va preguntar si hi ha riscos legals pels regidors que en formin, formin part, per veure, perquè si aquí deutes, doncs aquests deutes qui els haurà d'assumir, si hi ha una responsabilitat personal al darrere. I també Manu Rodríguez, de Ciutadans, va criticar que no s'hagi liquidat encara, i és que es va arrossegant aquest consorci sense que es procedeixi a la seva liquidació, malgrat els compromisos adquirits anteriorment. L'alcaldessa Aurora Carbonell va dir que s'ha de fer necessàriament així, perquè no s'ha liquidat encara i, per tant, doncs,
o sigui,
s'ha de constituir.
Mentre que no es liquidi, s'ha d'anar.
I per tant, han de tenir membres, i aquests membres han de ser els regidors. I aquí no...
No hi ha més volta de foll.
I per altra banda, doncs, va insistir que s'estan fent les passes necessàries per poder-lo liquidar, tot i que, efectivament, encara no s'ha fet.
Ja ho saben, que aquest és un assumpte que cada vegada que ho hem preguntat als regidors no hem anat massa més enllà de... Això és una qüestió molt complicada. Però el detall d'aquest assumpte, diguem-ne que no l'hem arribat a saber mai, més enllà de l'Ajuntament ha hagut, diguem-ne, que d'assumir tots els deutes, vaja, tots els números d'aquesta proposta de consorci del Club Natació, que en el seu dia es va fer per intentar salvar l'entitat i que després... Bla, 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 bla. Però del detall de tot això ni del futur tampoc n'hem sabut gran cosa, òbviament, més enllà que tothom vol salvaguardar el Club Natació. Però sobre el futur del seu patrimoni, d'aquest indret, de la seu social del Club Natació, de l'equipament, ningú s'ha pronunciat mai amb res, que no fos aquella darrera vegada en què es va presentar aquell estudi que proposava que el Club Natació s'incorporés a l'immoble de la piscina municipal i que es construís aquella piscina olímpica, i que després ja tampoc se n'ha parlat mai més perquè només hagués faltat una piscina olímpica ja. Però vaja, aquí ens vam quedar, i de moment es va renovant la junta del consorci del Club Natació, però fins aquí ens quedem. Sí, Joan riu perquè és que és clar.
Per fer guerra de barcos.
és que és clar, és que encara ho recordem, això de la piscina olímpica. Però bé, en fi, que les coses estan així, legalment s'ha de constituir aquest consell, però també, com diu el regidor de Ciutadans, que ho ha repetit manta vegades, hauria d'estar ja liquidat aquest consorci del Club Natació.
A continuació es va aprovar l'acte de delimitació dels termes municipals de Begues i Sitges, i és que va explicar el regidor Eduard Terrado que s'ha georreferenciat aquest límit a partir de les anotacions fetes fa més de 100 anys. El 1913 es va fer la delimitació i la darrera acta era d'aleshores. Aleshores, tècnics dels dos ajuntaments, doncs, diguem, van quedar i van anar recorrent els punts per poder-los georreferenciar. Es veu que el guarda es deia Josep Fontanals en el seu dia, el guarda que per part de l'Ajuntament de Sitges va fer aquesta
delimitació l'any 1913.
Sí. Va explicar el regidor també que no hi ha hagut discrepàncies ni entre els propietaris de les finques afectades ni entre les administracions. És a dir, no ens hem discutit, no hi haurà cap guerra de límits entre Sitges i Begues.
Bé, els propietaris potser s'hauran de discutir amb els del cadastre, però això ja...
No, perquè probablement no s'ha fet cap variació respecte de la delimitació feta fa 100 anys.
D'acord.
Si no hi haguessin hagut discrepàncies, clar. I va explicar el regidor Terrado que al juny es faran operacions de delimitació similars entre Sitges i Castelldefels, que és un altre dels termes amb els que limitem, en aquest cas més cap al nord. Va ser una explicació didàctica en aquest cas. Següent, es va aprovar també la constitució de la comissió d'estudi per a l'elaboració d'un reglament d'organització i funcionament del Consell d'Adolescents de Sitges. Aquí el regidor Xavier Salmerón va explicar que en el seu dia el Consell d'Infants ho havia demanat per poder continuar d'alguna manera una tasca que quedava aturada quan tenen 12 anys. Saben que els membres del Consell d'Infants són els nens i nenes de 5è i 6è de les escoles de Sitges, però clar, no hi ha una representació ja fins a arribar al Consell de Joves, que en principi són més grans, tot i que també va esmentar el regidor Salmerón que el Consell de Joves tampoc acaba de funcionar, i és que sóc que no va gaire gent a les reunions. Carme Gasulla va dir que caldria integrar els joves i els adolescents i que és estrany que només hi hagi polítics i tècnics en aquesta, repeteixo, comissió d'estudi. No és la integració del Consell en si, sinó la comissió d'estudi per fer un Consell, perquè això és de fet és una situació legal, és a dir, que cada cop que s'ha de fer un Consell
s'ha de fer una comissió d'estudi
que elabori el reglament per fer el Consell.
D'aquí que Luis Miguel García digués, bueno, escolta, no ho podem unificar una mica tot això?
Hi ha molts consells, va dir Luis Miguel García. De fet, les paraules van ser aquests.
Vam estar a punt d'anar a parar a tants consells com plans d'emergència.
I aquí però Mònica Gallardo també va dir que és incongruent una nova comissió d'estudi sense resoldre qüestions de funcionament d'aquestes comissions. Va respondre Xavier Salmerón que efectivament s'estan mirant qüestions com la participació dels electes en aquests consells, però que no volen aturar la demanda, la necessitat de que es constitueixi aquest nou Consell. També va explicar Xavier Salmerón que els adolescents no seran integrats dintre de la comissió d'estudi, perquè les comissions d'estudi també venen reglades com quina ha de formar part i qui no, però que hi participaran, va dir el regidor, a través de d'altres òrgans.
I també l'alcaldessa Aurora Carbonell va dir, esclar, cada vegada que es canvia l'Ajuntament s'han de renovar tots els consells, i per tant
en tenim molts,
i aquí és una llista, vaja, és una llista molt llarga, perquè a cada canvi d'ajuntament hi ha d'haver canvi a la representació dels consells municipals.
I ara hi arribem al que serà el punt gros d'aquest ple: l'aprovació de l'adjudicació directa del contracte de dret de superfície amb tres parcel·les, la 42, la 52 i la 54 del PPU, a favor de les fundacions privades Fundació Sales per l'Accessibilitat, Fundació Nou Lloc d'Habitatge Social, a favor de la Fundació Família i Benestar Social i Grup Qualitat, per... ja està, no n'hi ha més, i aprovació inicial de les condicions que regeixen aquest dret real, és a dir, el dret de superfície que abans els ha explicat el Vicenç, és a dir, la possibilitat que aquestes empreses barra fundacions puguin construir i gaudeixin de la propietat durant un període de temps que és de 75 anys, que és el màxim legal.
Exacte. De la propietat d'allò que construeixen.
D'allò que construeixen, tot i que el sòl continuarà sent de l'Ajuntament. Uh-huh. D'aquí a 75 anys, òbviament, tot reverteix cap a l'Ajuntament, uh-huh, també allò construït.
És a dir, jo, Ajuntament, tinc un terreny i acordo amb tu que construeixis en aquest terreny. Tu tindràs la propietat d'allò que construeixis durant 75 anys i jo, Ajuntament, continuaré tenint la propietat del terreny. I quan passin aquests 75 anys, a no ser que es decideixi renovar, aleshores l'Ajuntament tornaria a tenir la propietat d'aquests edificis. Es va parlar també de si aquests 75 anys Rafael Font i Junts per Sitges van considerar dir, esclar, 75 anys de propietat d'uns edificis, doncs diguem-ne que us hi surt a compte a les empreses, perquè molt probablement hauran amortitzat l'import de la construcció de tots aquests edificis, diguem-ne, en 25 anys o 30, i us en quedaran molts anys de marge. Va ser una de les opinions d'un debat que va ser, en Joan, molt, molt positiu des de tots els punts de vista.
Sí, efectivament, de fet, els 3 punts que es van votar conjuntament es van anar a aprovar per unanimitat de tots els regidors presents. La regidora d'Habitatge, Júlia Vigó, va explicar que les 3 propostes inicien el camí perquè Sitges pugui tenir per fi habitatge social públic i de lloguer. Són les condicions que va imposar el ple d'habitatge de la passada legislatura, segons va recordar, ara mateix farà un any, que es construeixi habitatge, que aquest sigui de lloguer, que no es perdi sòl municipal i que aquest habitatge més tingui certificació energètica. Doncs a partir d'aquestes premisses es fa aquesta construcció, va explicar la regidora, que ara mateix el preu mitjà del lloguer a Sitges estaria situat en els 11,7 euros al metre quadrat, el que vol dir doncs que un habitatge mitjà paga aproximadament uns 820 euros mensuals, segons va dir la regidora. Són 4 fundacions, va remarcar la Júlia Vigó, sense ànim de lucre, que construiran 175 habitatges en 3 parcel·les, complint, per tant, el pla local de l'habitatge que estipulava aquesta quantitat.
Són aquestes 4: la Fundació Sales per l'Accessibilitat, la Fundació Nou Lloc d'Habitatge Social, la Fundació Família i Benestar Social i la Fundació del Grup Qualitat.
I la regidora va destacar que és una proposta fruit d'un recorregut i d'una tasca conjunta. Carme Gasulla, dels Comuns Verds, va entendre que la proposta és molt encertada perquè manca habitatge públic per molts anys de no prendre les mesures necessàries. També ho van jutjar com a necessari tant Nacho Rubí, de Nou Horitzó, com Manu Rodríguez, de Ciutadans, que va dir que dona resposta a les necessitats de la vila. Xavi Roig, del PSC, va dir que Sitges, de tota manera, anem molt tard en la construcció d'aquest habitatge, però també es va mostrar favorable, i Rosa Tubau, de Junts per Sitges, va mostrar també la satisfacció del seu grup perquè, al seu entendre, s'han recollit moltes de les coses que es van treballar, ella era l'anterior regidora d'habitatge, la passada legislatura. Lloguer, el dret de superfície és millor que la permuta, que era una altra de les opcions que tenia l'Ajuntament sobre la taula, el fet de permutar, però s'ha preferit triar aquesta fórmula legal del dret de superfície. Va dir Rosa Tubau que ens ha faltat una consulta pública millor que l'adjudicació directa, però que en qualsevol... I també, doncs, en aquest cas, va ser Rafael Font qui va dir que caldria revisar aquests 75 anys més 24, perquè de fet és 75 més 24, de fet la pràctica podrien ser 100, ja que estarà més que amortitzat, però que això no és una qüestió que posi pals a les rodes perquè es pugui provar. A partir d'aquí, doncs, va haver un debat sobre alguns serrells, sobre alguns aspectes concrets, però un debat molt en positiu per part de tots els grups, fet que va fer que finalment l'alcaldessa Aurora Carbonell va dir que ens hem de felicitar tots perquè, doncs, a partir de les aportacions de tots s'ha arribat a aquest punt.
I val la pena dir que el reconeixement a la tasca feta durant la legislatura anterior es va fer evident també, com també el reconeixement, en aquest cas, sobretot a dos tècnics municipals, a Mercè López Feliu i a Carles Cortés, per la feina que han fet a l'entorn de tot això. Ara, quan escoltin el debat d'aquest ple, han de tenir en compte diverses consideracions. Una, que no es va parlar de calendari. Això és un punt de partida. Dues, que tot i el que ens comentava en Joan, que la regidora Júlia Vigó va dir en veu alta que es farà tot el possible perquè el preu per metre quadrat estigui per sota de la mitjana, tampoc es va posar cap referència de preu. Tercer, tampoc es va posar cap consideració sobre la taula, perquè encara és massa d'hora, sobre quins poden ser els futurs inquilins d'aquests pisos i quines seran les condicions que hauran de complir per ser inquilins d'aquests pisos i durant quants anys es podrà ser inquilí d'aquests pisos. Tot això no es va dir. Tot això ha d'arribar en successives fases. Qui tingui interès o qui vulgui més informació, perquè el que sí és evident, com ja es va dir en el seu dia, és que les persones que tinguin interès en una vivenda pública han de registrar-se, es poden adreçar al Departament d'Habitatge, l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Sitges, que és el telèfon 93 8 11 30 50. Nosaltres us ho diem per si tenen qualsevol dubte, truquen allà i els diran què han de fer. Però de moment, de tot això no se'n sap res, perquè de tot això encara no hi ha res. Ha de venir més tard. El que es va provar, de moment, és el pas inicial que ha de permetre que aquestes quatre fundacions, que aquestes quatre empreses puguin posar-se en marxa per desenvolupar la promoció de 175 habitatges en aquestes tres parcel·les de la Plana Est. Comença el debat la regidora Júlia Vigó.
Moltes gràcies. Passem a llegir ara la proposta. És aprovació, si s'escau, de l'adjudicació directa del contracte de dret de superfície sobre la parcel·la 42 del PPUU, situada a la cantonada del carrer Mestre Manuel Torrents 15 i el carrer Abadesa Maria Lluïsa de Dalmau, números 2-8, a favor de les fundacions privades, Fundació Sales per l'Accessibilitat i a la Fundació Nou Lloc Habitatge Social. Aprovació inicial, si s'escau, de les condicions que regiran aquest dret real. El punt 7. Aprovació, si s'escau, de l'adjudicació directa del contracte de dret de superfície sobre la parcel·la 52 del PPUU, situada a la cantonada del carrer Lola Anglada 12-20 i carrer Jacint Piques i Cardó 4, a favor de les fundacions privades Família i Benestar Social i Grup Qualitat. Aprovació inicial, si s'escau, de les condicions que regiran aquest dret real. I el punt 8, que és aprovació, si s'escau, de l'adjudicació directa del contracte de dret de superfície sobre la parcel·la 54 del PPUU, situada al carrer Felip Font i Falp, número 65, de Sitges, a favor de les fundacions privades Fundació Sales per l'Accessibilitat i a la Fundació Nou Lloc Habitatge Social. Aprovació inicial, si s'escau, de les condicions que regiran aquest dret real. Té la paraula la senyora Júlia Vigó.
Gràcies, alcaldessa. Bé, abans de començar la intervenció, sí que volia agrair expressament al grup municipal de Junts per Sitges per haver-nos alertat d'aquesta errada en el text. A vegades, per més que tu miris i rellegeixis, fins que uns ulls externs no s'hi posen, no som capaços de veure aquests errors i, per tant, volia agrair expressament a Junts per Sitges per haver-nos fet aquesta puntualització. Bé, ara sí, avui portem a votació tres propostes que inicien un camí perquè Sitges pugui disposar, per fi, d'habitatge de protecció oficial públic i de lloguer. És una proposta que, tot i que presenta aquest govern, vol ser un projecte de municipi. Tant és així que el que fem és recollir les aspiracions que va definir el ple de la corporació durant l'anterior mandat de forma unànime. Volem habitatge, el volem de lloguer i apostem per mantenir la titularitat pública del sòl. Però és que això no és tot. Hem treballat, treballem i treballarem per assolir la màxima reducció del preu metre quadrat i la certificació energètica A. Aquest és l'esperit d'aquest consistori i el que ens guia per oferir una política d'habitatge al servei del conjunt de la ciutadania. I és per això que en aquest punt vull aturar-me per agrair la tasca dels qui m'han precedit, de tots els grups municipals que han fet aportacions i consideracions a la proposta, dels companys i companyes de l'actual equip de govern, especialment a l'Eduard Terrado, i, com no podria ser d'altra manera, a tota la gent de l'Oficina Local de l'Habitatge i molt especialment tant a la Mercè López Feliu com al Carles Cortés. Perquè viure a Sitges avui, lamentablement, no és fàcil. El preu del mercat lliure i la mercantilització de l'habitatge, que és un dret de tots i totes, asfixia a moltíssimes famílies, a moltes joves i a moltes persones grans. Amb dades de 2015, el preu mitjà del lloguer a Sitges és d'11,70 euros al metre quadrat. Això significa que per un habitatge de 70 metres quadrats paguem de mitjana 820 euros mensuals. Un preu mitjà, però, que sovint encara queda lluny de la realitat d'alguns barris, on la pressió del mercat encara és més elevada, com és el cas del centre de la vila. És per això que la Generalitat considera Sitges un dels municipis catalans de demanda forta i acreditada, fet que ratifica encara més la urgència de crear habitatge assequible. Per tant, és un deure ineludible posar a disposició de la ciutadania, de les nostres veïnes i veïns, els recursos que l'administració pública té a l'abast per capgirar, en la mesura del possible, aquesta situació. Perquè ens toca de prop absolutament a totes i tots. Avui estem fent un pas més per garantir el dret a l'habitatge a Sitges i ho fem de la mà de quatre fundacions promotores d'habitatge social, quatre entitats sense ànim de lucre, les quals seran receptores d'un dret de superfície, sobre tres parcel·les de sòl municipal ubicades al nou barri de la Plana i Santa Bàrbara. Un barri que, segons el planejament vigent, inclou fins a 175 habitatges en aquestes tres parcel·les. Complim amb allò que va determinar l'actual Pla Local d'Habitatge. També amb les conclusions del Comitè Estratègic i del Consell Assessor de Territori i Sostenibilitat. Estem convençudes que aquesta és una bona proposta i que a partir d'ara la feina continua tant o més intensament. M'agradaria, però, fer èmfasi en alguns aspectes que crec que val la pena mencionar per entendre millor com hem arribat fins aquí i el perquè d'aquesta proposta. Bé, doncs l'any 2015, amb la legislatura anterior acabada d'estrenar, es posa sobre la taula l'encàrrec d'elaborar un nou pla local de l'habitatge de Sitges, que finalment va ser presentat l'any 2016 i que té una vigència de 6 anys. En la definició de les accions prioritàries a dur a terme durant el període de vigència del pla, s'apunta al foment i l'augment de l'habitatge assequible, preferentment públic i de lloguer, reconeixent que cal assolir entre 150 i 180 habitatges durant aquest període. Pel desplegament del pla, s'encarrega un segon estudi, que el presentem l'any 2017, on s'enumeren, entre d'altres qüestions, les diverses tipologies per a la promoció de l'habitatge de protecció oficial. Ja aleshores s'esmenta que per garantir la viabilitat de la proposta i per donar compliment precisament al Pla Local d'Habitatge, com ara dèiem, la promoció d'habitatge de protecció oficial hauria d'incloure al voltant de 200 habitatges nous. És aleshores que es realitza una consulta preliminar de mercat per dur a terme una primera promoció d'habitatge, on el punt de partida sigui la permuta del sòl. Aquesta opció, però, queda descartada políticament a novembre del 2018, fruit de les conclusions del Comitè Estratègic, el qual determina la preferència per realitzar un dret de superfície. I és llavors quan ens plantem a gener del 2019, quan es celebra el ple monogràfic sobre habitatge, el qual defineix les característiques principals de com hauran de ser aquestes promocions. De lloguer, amb un termini màxim de 75 anys per recuperar el domini públic, on es valori la disposició immediata d'habitatge de propietat municipal i on es busquin fórmules per rebaixar al màxim el preu del lloguer. Tenint en compte aquesta sèrie de requeriments, es duen a terme nous contactes per a la promoció d'habitatge de protecció oficial, amb promotores privades, cooperatives i amb fundacions. Són aquestes últimes, prèvia menció de la seva tasca per part de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, les que presenten una proposta que recull precisament totes aquestes característiques que acabem de mencionar i que avui sotmetem a votació. Bé, creia important fer aquest recorregut cronològic, tot i que resumit i molt ràpid, per evidenciar un cop més que això és una proposta que és fruit d'un recorregut i d'una tasca conjunta, que l'únic que busca és poder apropar-nos una mica més, perquè encara hem de fer molta feina, entendre l'habitatge com un dret irrenunciable. Gràcies.
Moltes gràcies. Paraula, senyora Carme Gasulla.
Bé, jo en primer lloc voldria fer doncs, també un agraïment perquè avui és un dia jo crec que important per la gent de Sitges, un dia que arriba massa tard, també els haig de dir, regidora, que és un dia que fa molt de temps que hauria d'haver arribat i també hi ha una història al darrere d'aquest retard al respecte. Jo vull fer un agraïment molt especial amb els responsables del Departament de Territori, molt especialment amb el Carles i amb el Carles Cortés i amb la Mercè, perquè sé que han fet molt bona feina i porten molts anys fent molt bona feina i cal reconèixer, i a tots els tècnics que els acompanyen. I evidentment, com deia la regidora, doncs, totes les persones que han estat implicades d'una manera o una altra en aquest projecte. Val a dir, jo voldria fer un parell de reflexions al respecte, que jo no vull fer un missatge positiu, però considero que fem tard. Fem tard. Tenim un greu problema d'habitatge a tot arreu, però molt especialment a Sitges. Això ha provocat un èxode massiu durant molt de temps de gent nostra cap enfora i que hem d'intentar que tingui l'oportunitat, si més no, de tornar. I va en aquesta línia la proposta i em sembla que és una proposta molt encertada. També val a dir que vostè ha fet referència al Pla Local d'Habitatge 2015-2021. Jo estic esperant que arribi el nou Pla del Local d'Habitatge, que crec que serà una eina que també es tornarà a fer una radiografia de Sitges i que serà una eina molt important. Tot el que albirava aquest Pla Local d'Habitatge de l'any 2015 doncs s'ha anat complint, malauradament, i crec que s'ha quedat cura amb alguns aspectes vinculats, per exemple, amb els habitatges d'ús turístic o amb els preus del lloguer. Crec que arriben bones notícies d'altres administracions. La presentació del topall de lloguer és una gran notícia, evidentment replicada per tots els promotors i els propietaris, com no podia ser d'una altra manera, la qual cosa vol dir que és una notícia que pot invertir la tendència d'un mercat completament desbocat i que està impedint, entre altres coses, que gent amb unes rendes, ja no dic que minces, sinó normals, pugui tenir garantit aquest dret a l'habitatge que està marcat per llei. L'última consideració, ja no m'allargaré, vostès han triat aquest sistema que crec que és evidentment el procediment més ràpid i més efectiu. No hi ha un altre, malauradament, no hi ha un altre, perquè difícilment els promotors privats volen apostar doncs, per aquestes propostes que tenen una contraprestació social i no econòmica, social. I el que m'agradaria és que aquest calendari que vam demanar doncs, quan es va presentar en la comissió informativa de fa unes setmanes ens el poguessin fer arribar una mica per tantejar i per donar respostes a les demandes que ens fan segurament a tots els regidors i regidores pel carrer. Quan hi haurà? Quan arribarà? I torno a insistir, crec que no és l'única mesura. Jo he estat llegint una mica la introducció, no? Crec que fan falta moltíssimes mesures. Hem perdut el temps, la manca de polítiques d'habitatge públic durant molts anys ens ha portat en aquesta situació. Això no és una casualitat, això no és una cosa que ve del no-res, i ara hem de recuperar el temps perdut. I jo encoratjo a la regidora i a la gent que treballa en el departament que segueixin en aquesta línia, perquè crec que és la més encertada, i nosaltres ja ho diem, creiem que ha de ser un treball de consens, no, consens polític, i que no ha de ser motiu de debat, sinó que hem d'anar tots a l'una. I per tant, nosaltres oferim la nostra mà estesa per col·laborar en les mesures dels nostres instruments i dels nostres coneixements al respecte. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Gasulla. Senyor Rubí.
Bueno, jo seré molt breu. Ja, seguint les paraules de la companya senyora Vigo, ha sigut un llarg recorregut de no només el seu equip de govern, sinó ja de l'anterior de tots els partits polítics, i això bueno, simplement és a seguir encoratjant-nos no només al govern, sinó a tots els partits que ens hem vist implicats i que sempre que ens han volgut ens han trobat per buscar una unilateralitat amb aquest tema dels pisos, que és un tema que ens preocupa molt, i res més. Des de Nou Horitzó, doncs, felicitar-nos a tots plegats, perquè ha sigut una feina no només de vostès com a govern, sinó d'anteriors equips de govern i anteriors partits polítics. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez.
Bé, gràcies, alcaldessa. Bé, jo crec que des del nostre grup creiem que dona resposta a les necessitats de la vila. No tenim habitatge social des de fa molts anys, i les administracions públiques han d'estar també per això, per donar resposta a les necessitats dels veïns i especialment a aquells més vulnerables, no? En relació a, en primer lloc, agrair el treball dels tècnics del departament, perquè creiem que s'ha de posar en valor, i també el compromís de tots els grups, no només els que estem ara en aquest mandat, sinó també a l'anterior, que va ser reiterat especialment en els dos anys de la crisi econòmica. També entenem que era necessari, sobretot, mantenir la titularitat pública del sòl, però les polítiques i, evidentment, tenir una oficina local d'habitatge potent que pugui gestionar degudament aquests habitatges. I el tema també, crec que hi ha una sèrie de qüestions, com ara el tema dels locals comercials, la finalitat, perquè hem vist que part de l'hipoteca s'amortitzarà amb el tema del local comercial, i saber l'ús que es té previst des del govern. En relació al tema del finançament, les condicions i les entitats, hem vist un Euríbor més 2,5, però a hores d'ara s'està donant millors condicions a Euríbor més 1. Jo parlo ja des d'un punt de vista més del punt de vista de consumidor. Crec que hi ha condicions econòmiques més favorables a l'hora de poder pactar, i especialment quan parlem de situacions d'habitatge protegit, no? I en tot cas també en relació al plan d'ajuda o les ajudes d'habitatges que donarà l'Estat, quines quanties es tenen previstes per part de, l'equip de govern. Entenem que evidentment la gestió ha de ser important per part de, l'equip de govern, ha de ser prioritat per part de l'equip de govern, i que les polítiques d'habitatge no acaben aquí, només comencen, i evidentment l'oficina local d'habitatge haurà de donar resposta a tot això. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Roig.
Moltes gràcies, bona tarda. Bueno, en primer lloc, felicitar a totes les persones que han participat en aquest procés per arribar fins aquí. Com ja s'ha dit, han dit alguns companys, aquí a Sitges anem molt tard, però bueno, el camí es fa caminant i s'ha de tirar endavant. La problemàtica de l'habitatge s'ha d'abordar des de diversos punts de vista, i sembla que hi ha estan havent-hi moviments des d'on... O sigui, els municipis tenim un cert marge de feina, però les lleis generals són les que marquen i les que limiten molt en aquest sentit. Sembla que ja estan a venir canvis esperançadors i esperem que entre tots puguem solventar el drama que és això. Nosaltres molt, en campanya ho dèiem, el tema de l'habitatge social, doncs abans teníem el concepte de social com de serveis socials, ara no, és social de la societat. Tenim un problema molt gros que s'ha de posar remei perquè com hem dit ja anem tard. Però reiterar la felicitació fins al punt on hem arribat i que amb això sempre ens hi trobareu. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Tubau.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Doncs des de Junts per Sitges també volem mostrar la nostra satisfacció per avui doncs, tenir en aquest ple l'inici d'aquests expedients d'adjudicació directa del contracte de dret a superfície de tres parcel·les. Tres parcel·les totes situades en el PP1, La Plana, Vallpineda, Santa Bàrbara, que més o menys segons el que vostès ens han fet arribar parlem de 175 habitatges. Per nosaltres és una satisfacció molt, molt ben fonamentada i per mi també doncs, ho diria que personalment. Recordo perfectament fa més d'un any que vam celebrar un ple monogràfic, alguns dels que estem aquí presents hi érem, sobre polítiques públiques d'habitatge per donar resposta evidentment a l'emergència d'habitatge que patim a Sitges i que no és una emergència que faci poc de temps, sinó que fa dècades que Sitges pateix un problema d'habitatge i sobretot del preu de l'habitatge de lloguer. El desenvolupament del PP1 ens ha permès doncs, l'oportunitat de poder atendre aquesta inexistència d'habitatge de protecció oficial que patim a Sitges i que calia un consens polític com el que vam aconseguir per tirar endavant aquestes polítiques d'habitatge. I ha de quedar molt clar que tots hem de ser corresponsables de les decisions que vam prendre en aquell moment i que potser no es van poder definir, però sí que vam aconseguir tenir la unanimitat en aquell moment. Aquest grup se sent especialment satisfet perquè algunes de les reivindicacions que nosaltres en aquells moments defensàvem avui les trobem reflectides i recollides en aquests dictàmens que porten aprovació. Parlo, per exemple, del tema d'habitatge de lloguer. Per nosaltres el tema teníem molt clar que havia de ser habitatge de lloguer i que les primeres actuacions havien d'anar sí o sí o sí adreçades cap a l'habitatge de lloguer. Parlo també del tema de que el sòl públic sempre havia d'estar en mans públiques, perquè evidentment ara això ja ho podem recolzar-ho amb les noves, amb la nova normativa i amb el nou decret llei, però fins fa un moment encara el sòl públic i el sòl destinat a habitatge de protecció oficial es podia desqualificar, cosa que en aquests moments ja la llei no ens ho permet. Per tant, aquí ja tenim un gran guany. També parlo del fet de que el dret a superfície ens obre aquesta possibilitat de que sempre sigui el sòl públic, sempre sigui públic. Jo recordo en aquells moments un debat que vam tenir, segurament algun dels meus companys en aquell consistori el recordaran, que si havíem de fer a començar a fer l'habitatge de lloguer a través de la permuta o a través del dret a superfície. Jo, per tant, nosaltres avui ens sentim molt satisfets de dur a terme aquesta promoció i i aquestes adjudicacions a través del dret a superfície i sobretot també a través d'aquesta fórmula de les entitats sense ànim de lucre. Pensem que les noves fórmules de cessió de l'espai públic possibiliten doncs, que la col·laboració público-privada per tal de tirar endavant tot l'habitatge de protecció oficial. Penso que això és molt important perquè, evidentment, l'administració pública, les institucions, no podem tirar endavant totes les defenses, totes les polítiques públiques. I és sempre molt necessari que l'àmbit públic i l'àmbit privat vagin de la mà i col·laborin perquè tots hi guanyem en aquest sentit. I penso que la fórmula que avui que portem a aprovació doncs és un clar exemple. Sí, però que voldria fer esmena que jo d'aquests tres dictàmens el que trobo a faltar és el fet de que no hagi hagut cap consulta pública. Evidentment que compartim i celebrem que es pugui fer a través d'una adjudicació directa, però sí que no ens encaixa gaire el fet de que no hagi hagut una consulta pública. Ja que pensem que el tema de la transparència, el tema de l'oportunitat, doncs hauria estat molt millor fer-ho a través d'una consulta pública adreçada a tot el sector, adreçada a totes aquestes empreses, que com que actualment la legislació ho permet, cada vegada hi ha més empreses i més entitats sense ànim de lucre que es dediquen a l'habitatge públic perquè tenen molt clar que és una finalitat social, perquè el dret a la vivenda és una finalitat social i crec que hauria estat molt més encertat fer-ho a través d'una consulta pública que no pas a través d'una explotació de mercat. També m'agradaria dir que...
Algú més vol dir alguna cosa més? Si no, segueix parlant la Rosa. Doncs endavant, senyora Tubau.
Doncs res, dir que també hi ha un altre tema que nosaltres discrepem una mica, que és pel que fa a la durada, 75 anys prorrogables a 24 més. Creiem que aquest tema caldria revisar-lo, posar uns terminis més realistes i més beneficiosos pel futur de Sitges, perquè pensem que 75 anys no sabem quines necessitats tindrà la nostra societat i el nostre poble en aquestes dates, i això afavoreix molt a les entitats sense ànim de lucre que tiren endavant aquestes promocions. Per part meva, res més, li passo la paraula al...
Senyor Rafael Font, per acabar els minuts.
Sí, gràcies, alcaldessa. A veure, en continuació una mica el que parlava la regidora Tubau, nosaltres el tema dels 75 anys ho veiem que és una... O sigui, l'amortització que ens estan calculant pels costos de construcció d'aquests habitatges entre 25 i 27 anys està totalment amortitzat. Llavors entenem que aquesta durada fins als 75 anys doncs ens sembla excessiu. Ja entenc que les empreses doncs han de recuperar el capital inicial que posen i que, encara que siguin sense ànim de lucre, com a pròpia entitat, sí que és cert que aquí tindran un benefici, que el podran reinvertir en el que voldran, però aquestes empreses tindran un benefici d'aquesta explotació des de l'any 27-28 fins al 75, si no es prorroga. Llavors entenem que això, al no haver-hi hagut una exposició pública i, per altra banda, aquest període d'amortització tan llarg, creiem que potser no és la millor estratègia. Gràcies.
Gràcies, senyor Font. Alguna paraula més? Un minut, senyora Tubau.
Sí, només evidentment que creia que ho faria el regidor Font, però no ho ha fet, doncs evidentment que nosaltres també felicitem doncs, a la regidora, a la directora de l'àrea i al cap del departament per tota la feina que han fet en aquest breu temps. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor García. Ah, perdó, senyor Rodríguez, és que no aixequen la mà. Senyor García, primer.
Sí, molt breument. Per agrair al meu company, al regidor Font, la seva participació que acaba de fer, perquè crec que podia haver fet això en totes les concessions que el govern de Convergència van fer a les autopistes i a molts equipaments més. Si estem parlant de quan una obra està amortitzada, no estaríem pagant els túnels del Garraf i no estaríem pagant els túnels de Valvidea i algun més. Està molt bé el que acaba de dir, però ha de ser coherent un que fa també des del govern de la Generalitat quan hi era o el que diu ara. Gràcies.
Gràcies, senyor García. Donem la paraula a la senyora Vigo i si algú més té, donem un minut més, un, senyor Monasterio. Donem la paraula per contestar. No, és que penso que ell vol rebatre ara. Doncs un minut pel senyor Rodríguez.
Sí, gràcies. Bé, és que havia fet una sèrie de preguntes al govern en relació al tema de l'ús dels locals, del local comercial, si ja s'havia previst, i el tema també del finançament, si s'havia parlat amb d'altres entitats financeres i quines condicions, perquè entenem que a nivell de consum, no? És a dir, a particulars s'està donant unes condicions molt més avantatjoses i per tant crec que podria ser possible valorar una baixada, no? d'aquest tipus d'interès que s'ha de pagar i finalment el tema de les ajudes de l'Estat, si es tenia prevista, si les quanties que es demanaran. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Rodríguez. Senyora Vigo.
Gràcies, alcaldessa. Bé, primer de tot, doncs, agrair a tots els companys i companyes que han intervingut i en general a tots els membres dels grups municipals aquí presents, doncs, la seva bona predisposició i haver expressat aquesta satisfacció, no? que és compartida i que penso que inicia això, no? Doncs un camí de treball conjunt que no hem de perdre. Contesto ràpidament a les qüestions que ara justament plantejava el grup municipal de Ciutadans. Respecte al local comercial, de local comercial només està prevista en la parcel·la 52, que és la de 70 habitatges, que és la que s'iniciarà primer, la seva construcció. És un local comercial que en principi la venda del dret de superfície es faria a un supermercat. Això és el que estan estudiant les fundacions i és el que ens han pogut avançar fins ara. Aleshores, pel que fa al finançament, sí que s'ha de tenir en compte que l'estudi és el més prudent possible. I és per això que també es posa un Euribor del 2,5%, entenent que es pot renegociar, però sí que fent la primera aproximació d'aquest detall de finançament, doncs ells han volgut ser prudents i ens van comentar que ho posaven d'aquesta manera. I en principi l'entitat financera amb qui havien estat parlant o amb qui sembla que tenien més relació era Triodos Bank. I sobre el plan de vivienda, de fet està detallat en el dictamen. Si s'hi fixa, per exemple, justament a la pàgina 19 que els he repartit anteriorment, que fa referència al dictamen de la parcel·la 52, es posa 1.371.000 euros provenents d'aquesta subvenció. Respecte a les consideracions que feia Junts per Sitges, sí que m'agradaria recalcar que una mica també ho vaig dir en l'últim ple, però crec que és important per entendre a nivell procedimental com funciona. Avui el que estem fent aquí és una incoació d'un expedient que no necessàriament havia de dur-se a ple i que afecta expressament de transparència i demostrar aquest procés compartit que significa la política d'habitatge i la promoció d'habitatge de protecció oficial hem volgut portar i que, per tant, justament després d'això s'inicia 30 dies d'una consulta pública, d'una informació pública, on si hi ha altres interessats que poden presentar un projecte amb les mateixes característiques es farà així i després es portaria aprovació definitiva un cop s'haguessin fet o no al·legacions al projecte. Respecte a la recuperació del domini públic a 75 anys s'expressa així perquè segons el que marca la llei és el període comú a l'hora d'adjudicar aquests drets de superfície i s'expressa també la possibilitat de fer la pròrroga perquè la llei ho permet, no perquè necessàriament s'hagi de fer aquesta pròrroga. Sí que m'agradaria fer esment en aquest sentit precisament el que comentàvem l'altre dia, no? Que si és veritat que es pot recuperar la inversió inicial al cap de 27 anys, el que sí que podem posar sobre la taula de cara... Puc continuar? Vale. De cara a les negociacions amb les entitats sense ànim de lucre, amb les fundacions, és trobar alguna manera de que pugui revertir en aquells habitatges, com apuntava el regidor Font, que puguin ser gestionats directament per l'Oficina Local de l'Habitatge. O sigui que en aquest sentit penso que és molt bona puntualització. Sí que m'agradaria doncs, això, no? Acabar la intervenció dient que aquesta tasca evidentment és una tasca que s'ha iniciat des de l'anterior legislatura, però que s'ha treballat molt intensament durant aquests últims mesos, que hem picat moltíssimes portes, que ens hem assegurat que aquesta sigui la millor proposta possible i evidentment que a partir d'ara doncs, estem obertes, a, com ho hem estat fins ara, a totes les consideracions i aportacions en pro de continuar treballant en aquest sentit. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vigo. Per al·lusions, un minut, vinga.
Bé, primer contestar només un moment a la senyora Vigó. Crec que l'altre dia a la reunió ja ho vam expressar, pensava que en favor de la transparència també avui ho teníem que dir, que nosaltres, i per això ho hem expressat, sé perfectament la seva resposta i també li vull agrair. I amb el senyor García li voldria dir que, bueno, que si fem greuges enrere en podem fer molts i no cal anar a la Generalitat, sinó que només cal que ens centrem en Sitges. Si haguéssim fet les coses d'una altra manera, avui tindríem pisos propietat de l'Ajuntament i no en tenim cap. Només volia dir això. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs fins aquí les paraules, perquè ja no se'n poden donar més. Abans de passar a la votació, jo també voldria agrair molt al Departament d'Habitatge, a la directora de l'àrea de territori, pel seu treball i pel seu esforç, al cap d'Urbanisme i d'Habitatge, pel seu treball i el seu esforç constant en aquest tema, però sobretot, evidentment, a la regidora Júlia Vigó i al seu adjunt, a l'Eduard Terrado, sobretot per la seva valentia, perquè és cert que des del primer minut en aquest govern vam dir que l'habitatge per nosaltres era la nostra prioritat i la seva valentia d'agafar això i en menys d'un any, diguem, poder-ho portar avui al ple per nosaltres és un orgull perquè és importantíssim per tots i per totes, els sitgetans i les sitgetanes futurs, els que estem, els grans, tal com ha dit el regidor Roig, absolutament una necessitat social que tenim per absolutament tothom. Així que n'estem molt orgullosos i ens hem de felicitar tots i totes. Moltes gràcies. Passem a l'aprovació. Vots a favor?
21, unanimitat.
Moltes gràcies.
Onze i tres minuts, li agraïm a l'alcaldessa que no pagués el micro. Perquè ja ho saben què passa, que comença a s'apaga el micròfon i es queda la transmissió zero i aleshores dona la sensació que ha saltat tot pels aires i ha aparegut algú. Doncs no. Així, amb aplaudiments, va acabar l'aprovació per unanimitat d'aquest punt. D'aquest punt que, com els dèiem, fa referència a l'adjudicació del dret de superfície de 3 parcel·les de la Plana Est a 4 empreses perquè puguin fer aquests 175 habitatges. En els contractes de dret de superfície s'acostuma a estipular que hi ha un termini de 5 anys per fer els habitatges. Després pot ser, òbviament, abans. Però ha de ser un termini de 5 anys. O sigui, com a molt tard, que hem d'esperar que no sigui tan tard, però hi ha aquest marge. Primer assalto important del ple, perquè aquest era el ple de l'habitatge, sens dubte, però seguim endavant, perquè també hi havia altres punts interessants a l'ordre del dia del ple. Per on seguim, Joan?
Doncs amb l'aprovació provisional de la modificació puntual del PUM a l'àmbit del PPU4 Campei Pau 6, La Plana, que és la zona de Campera Mestra. És telegràfic, tal com està escrit el nom del...
I ara, que ha estat una porta, això.
Sí, fa vent. A veure.
La finestra que fa vent. Bé, Camp Pere Mestres, vostè es diu, ai, a mi em sona això. I tant, si ho sona. És aquella masia que estava en ruïna fa 3 anys i ara està una miqueta més en ruïna que fa 3 anys.
Correcte, perquè es van caient les pedres que queden. Eduard Terrado va explicar que tot plegat està en una zona verda, que en el seu dia hi va haver un error de planejament i que ara el que s'intenta és doncs, reconstruir aquella urbanísticament o recosir urbanísticament aquell sector. Carme Gasulla va fer referència a això, que hi havia hagut doncs, aquest intent no reeixit, tot i que després Nacho Rubí va dir que si no es van fer bé, si no es van fer les coses, finalment és perquè es van intoxicar, i va recordar Nacho Rubí doncs aquella mobilització ciutadana també, mm-hmm, amb publicacions a Facebook, etc, per quan es va apuntar la possibilitat de destinar aquella zona, aquella masia, a una mena d'alberg de persones vulnerables. Sense sostre. Mm-hmm. Mm-hmm. Manu Rodríguez va dir que a nivell urbanístic sí, ara s'estan fent bé les coses aquí, però s'ha de doncs continuar donant veu als veïns que doncs també han de dir la seva en tot plegat.
La denominació, i això ho va dir el regidor Terrado, és clau D0, i segons sembla aquesta clau permet un pensament molt ampli pel que fa referència als usos d'aquest equipament. Per tant, diguem-ne que en aquest sentit hi ha un ventall de possibilitats molt ampli que pot venir a través dels veïns, d'algun procés de participació, sigui com sigui. El debat va anar una mica per el que havia passat a Can Pere Mestres, però també des del govern es va voler reconduir en el sentit que s'aprovava únicament una qüestió urbanística que no va més enllà, que no va més enllà de... això, d'una requalificació d'un terreny com a zona d'equipaments quan havia estat zona verda. Del debat posterior, que se'n pot fer a Can Pere Mestres, etc, etc, el punt no en deia res, però és evident que davant del que havia passat fa 3 anys, doncs més d'un va deixar anar aquella reflexió, sobretot perquè no torni a, Sitges no torni a viure un debat que va posar les persones vulnerables en el centre d'una polèmica molt agra i que més d'un partit el passat divendres va qualificar d'electoralista. Aquest és el debat sobre aquesta requalificació de la zona de la Masia de Can Pere Mestres.
Doncs passem a la regidoria d'Urbanisme. Aprovació provisional, si s'escau, de la modificació puntual del POM a l'àmbit del PPU 4 Can Pei i del PAU 6 La Plana, Can Pere Mestre. Per parlar d'aquest punt, el regidor Eduard Terrado.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Primer que res, permeteu-me fer una cosa. Moltes felicitats, Juliet, ets un imperi. Té molt mèrit el que has fet. I començo amb el punt que ara m'ha passat la paraula. I els diré que amb la present proposta portem a aprovació provisional una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística que afecta dos àmbits ubicats als sectors Pla d'Actuació Urbanística Pau 6, La Plana, i Pla Parcial Urbanístic PPU4 Can Pei. El primer, l'ubicat a La Plana, està qualificat dins el planejament vigent com a xarxa viària amb la clau B2. Aquesta és una zona de sòl urbà consolidat i amb les obres d'urbanització recepcionades definitivament, malgrat que la seva urbanització com a sistema viari mai s'ha arribat a executar. El segon àmbit afecta uns terrenys inclosos dins del PPU4 de Can Pei. És una parcel·la qualificada pel planejament vigent com a parcs i jardins amb la clau A2. El PPU4 Can Pei compta amb els projectes de reparcel·lació i d'urbanització aprovats. A la banda nord d'aquest àmbit hi ha ubicada l'antiga masia de Can Pere Mestre, la qual es troba en estat ruïnós i que mai ha estat reconeguda com a equipament, sinó que se l'ha qualificat com a zona verda des de la delimitació del Pla Parcial d'Ordenació Urbana Can Pei aprovat l'any 1992. Aquesta modificació que portem a aprovar és conseqüència de dos factors. Per una banda, la tramitació paral·lela de la modificació puntual del POUM al Pla Parcial Urbanístic PPU5 La Granja 2, en què es planteja la supressió de la reserva viària de la prolongació de l'Avinguda de les Cases del Sord fins al sector de la Granja 2. Aquesta supressió ve motivada per les mancances existents per tal de poder acomplir amb els paràmetres d'accessibilitat, també pels problemes constructius d'un pas viari sota el ferrocarril tan a prop de l'Avinguda de Navarra, del de l'Avinguda de Navarra, a més d'altres factors com és, per exemple, que aquesta zona està dins d'una àrea d'expectativa arqueològica. Així, aquesta modificació en curs de la Granja 2 proposa passar la funció estructural viària d'aquest vial a l'Avinguda de Navarra. Per tot això, amb aquesta modificació del PPU5 no és coherent mantenir el vial del Pau 6, doncs aquest no tindria continuïtat. D'una altra banda, i com a segon factor motivant, tenim la presència de Can Pere Mestre en una zona qualificada com a parcs i jardins, clau A2, la qual és una incoherència i un error de planejament. Un cop feta aquesta exposició, s'entendrà que s'hagi arribat a la conclusió de la present modificació puntual, on es considera una oportunitat que es considera com una oportunitat per adaptar el planejament a la realitat existent, transformant la masia de Can Pere Mestre en un nou equipament adquirint aquesta clau D0. i traspassant la qualificació de zona verda de la Masia al vial del Pau 6, el qual passarà a tenir la clau A2, amb la qual cosa s'aconseguiria consolidar un nou espai lliure de qualitat en relació amb l'Institut del Vinyet, que culminaria la connexió amb els equipaments ocupats actualment per l'IAB i el Viver d'Empreses. Cal destacar de forma especial l'oportunitat també que s'obre en rehabilitar Can Pere Mestre per tal de convertir-lo en un nou equipament del barri, pel barri, i la conseqüent millora que es produirà de la zona verda que envolta aquesta masia. Aquesta modificació puntual del POM va ser aprovada inicialment el passat 29 d'abril de 2019 i un cop passat el període d'al·legacions i de rebre tots els informes sectorials preceptius i els corresponents informes favorables, es porta a aprovació provisional per part del ple de l'Ajuntament i si obté el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres que conformen el ple, es portarà la seva aprovació definitiva per part de la Generalitat de Catalunya, la qual serà aprovada i signada per el conseller de Territori i Sostenibilitat. Moltes gràcies, senyora alcaldessa.
Gràcies, senyor Terrado. Senyora Gasulla.
Senyor Terrado, m'agradaria adreçar-me a vostè dient que nosaltres votarem a favor. I votarem a favor perquè ens agrada que es facin bé les coses, sobretot en relació a les zones verdes. Ho dic perquè quan toca doncs canviar de procediment i fer aquestes modificacions de puntuals del POM, doncs evidentment estarem d'acord si a més com està ben argumentat com és el cas. També volia fer referència doncs, al que vostè ha dit anteriorment respecte a la masia de Can Pere Mestres. No voldria recordar certes coses del passat, però vostès van formar part d'un govern que intentava precisament fer amb una zona verda qualificada una masia, no una masia, sinó un projecte de caire social, que tenia molt bones intencions, però que tenia un element fonamental que va ser considerat com il·legal, que estava fet amb una zona verda. Per tant, jo avui l'haig de felicitar, com felicito evidentment als responsables del departament, perquè han estat al cas i han fet aquesta modificació puntual, que és el que toca sempre en qualsevol projecte, si no es pot fer d'una altra manera. Però avui, torno a insistir, recordar què és el que va passar amb aquest projecte de la masia de Can Pere Mestres, que precisament estava afectat de ple de qualificació de zona verda. Per tant, bé està el que bé acaba, però recordem que també té un històric bastant lamentable. O sigui que ho poso també avui en evidència perquè no tot han sigut flors i violes en aquest procediment. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Senyor Rubí.
Moltes gràcies. Jo no anava a intervenir, però sentint a la companya Gasulla em veig obligat a comentar-li que, no sé, ha sortit el tema de Can Pere Mestres. Penso que en el seu dia no es va tirar endavant el projecte de Can Pere Mestres per valentia política i perquè va haver-hi partits que van intoxicar, van dir coses que no eren i va mobilitzar la gent de Campell perquè el de la masia de Can Pere Mestres no es portés a terme. És a dir, que no, senyora Gasulla, penso que no hem de barrejar les coses. Sí que és veritat que aquesta vegada les coses s'han fet ben fetes, però i això espero que el senyor Terrado ara ho pugui defensar, que el de Can Pere Mestres era una bona proposta, era una proposta social, era una molt bona sortida, no hi havia, o sigui, tot el procediment, l'únic que passa és que va haver-hi una pressió política induïda per diversos partits polítics electoralistes que van fer que allò de Can Pere Mestres no tirés cap endavant. I això és la veritat de Can Pere Mestres, perquè el projecte era bo. I ara, bueno, circumstancialment s'ha mogut una parcel·la d'un lloc amb un altre, que és el que ens van explicar a la comissió informativa. Però que no quedi aquí que Can Pere Mestres, el projecte inicial, no era bo. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Rubí. Senyor Rodríguez.
Gràcies, alcaldessa. Bé, en el mateix sentit que els dos regidors que m'han precedit, vull recordar que la comissió pel projecte de Can Pere Mestres va ser molt polèmica. L'aprovació dels usos de la masia de Can Pere Mestres. Crec que també es va aprofitar, d'una banda, es va aprofitar per intoxicar per part d'alguns el veïnat contra aquest projecte. Però més enllà d'això, és veritat que les coses no s'havien fet bé. Nosaltres, evidentment, creiem que evidentment votarem a favor perquè ara sí, les coses sí que estarien ben fetes. Però vull recordar que també l'anterior govern va haver de crear una comissió informativa específica expressament pel projecte de Can Pere Mestres. Vam estar un any reunits amb entitats i amb el veïnat valorant la situació de la masia, que bàsicament era un nyap, això. Finalment es van fer unes conclusions, però el problema és que encara no tenim els usos definits per la Masia. Crec que, evidentment, a nivell urbanístic ara s'estan fent bé les coses, però s'hauria de tenir en compte l'opinió dels veïns, donar la veu als veïns i fer participar els veïns també de Campell perquè puguin decidir i dir la seva a l'hora de veure què fem i quin ús tindrà definitivament l'equipament de la Masia de Campera Mestres. No? Per tant, jo crec que evidentment no podem oblidar-nos del passat recent perquè ha estat molt recent. Recordo el mes de març de l'any 2016 que es va aprovar allò i després vam tenir aquí als plenaris i a les xarxes socials doncs, els veïns molt emprenyats. No? Hem vist també que hi ha hagut fins a 63 suggeriments per part dels veïns. Torno a preguntar, la qüestió dels usos, es tindrà en consideració la decisió dels veïns? Es farà algun projecte participatiu amb els veïns? Gràcies.
Alguna paraula més? Senyora Gallardo.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, molt breument, jo crec que estem barrejant dues qüestions diferents. Estem, crec que, a punt d'aprovar un tràmit urbanístic, que evidentment nosaltres també votarem a favor, però una mica en relació al que ha comentat el company de Nou Horitzó, crec que, ja que ha sortit el tema de Campera Mestra, seria desitjable que en aquest municipi no tornéssim a viure capítols com els que vam viure arrel d'aquella crisi. És evident que hi va haver problemes tècnics, és evident que hi va haver errors en tot aquell procediment de Campera Mestra, però això és una qüestió a banda. A banda de les qüestions tècniques i urbanístiques que es van produir en tot aquell procediment, el que va passar en el nostre poble, el que vam haver de sentir, el que vam haver d'escoltar i l'estigmatització que es va arribar a fer, segurament també intencionada en algunes ocasions per partits polítics, va ser lamentable i des de Junts per Sitges el que desitjaria més que mai més tornem a viure un capítol d'aquelles característiques més en un projecte vinculat a persones amb risc d'exclusió. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gallardo. Per contestar, senyor Terrado.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Sí, com bé diu la senyora Gallardo, doncs, són dues coses diferents. Ara estem en un tràmit urbanístic i, de fet, ara se li dota aquesta peça de Campera Mestra com a clau de zero, no hi ha un ús definit concret i, per tant, és un debat a tenir, decidir quin tipus d'equipament va allà. I respecte a el que s'ha comentat del que va passar fa uns anys, jo estic convençut, perquè clar, estava a govern i estic convençut de que no, i segur de que no hi havia cap mena de mala voluntat, sinó que senzillament, i com he dit, era un error de planejament que ara aprofitem per corregir, que fos aquella masia catalogada com a zona verda i no com a equipament. I per tant, doncs, bueno, en aquell moment es va passar aquest error sense cap mala fe i ara corregim. El que sí que va servir és després la comissió que es va conformar arrel d'aquest problema que va haver, doncs, per elaborar una sèrie de conclusions. I fins i tot les conclusions d'aquesta comissió es veuen reflectides en els informes que ha elaborat l'Oficina Territorial d'Acció i d'Avaluació Ambiental per posar en valor i la necessitat de fer aquesta modificació puntual que estem portant a terme i de donar aquesta catalogació aquesta classificació d'equipament a la Masia i de poder millorar fins i tot l'entorn de zona verda sense perdre ni un metre quadrat de zona verda, a més. O sigui que tot ha acabat amb algo positiu i ha sigut per bé i, bueno, errors en tenim tots, inclús de comunicació que devien d'haver en aquell moment també, però ho hem d'aprendre i jo estic content també d'haver format part d'aquell govern perquè no va ser amb tota la bona fe i va ser tot més aviat un malentès en base a un error que ningú se n'havia donat de planejament. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Alguna paraula més, senyora Gasulla?
Bé, per al·lusions, senyor Rubí, jo ja esperava que avui vostè estigués molt enfadat. Crec que, de fet, estarà molts dies molt enfadat amb nosaltres. I la seva resposta, doncs, d'alguna manera, és el reflex del que veurem a partir d'ara. Jo no he parlat en cap moment en negatiu d'aquest projecte, que nosaltres aplaudíem des del minut 1, el projecte de caire social. Jo he parlat de legalitat urbanística, que era el que es va produir, i per això estem precisament fent aquesta modificació puntual. I en qualsevol cas, precisament es va donar masses eines com deia la senyora Gallardo, un missatge que comparteixo plenament, masses eines a missatges i a comentaris que no tocaven, i per evitar precisament que aquestes eines fossin encara més incendiàries haurien d'haver fet bé les coses des del començament. I estic completament d'acord amb vostè, senyor Terrado, que no hi havia una voluntat expressa de fer les coses malament, però es van fer de manera il·legal, és a dir, que s'estava fent en un procediment il·legal amb la majoria de vots dels regidors i les regidores d'aquest plenari, també s'ha de dir, i es va haver de rectificar perquè precisament va ser Urbanisme qui va donar doncs, el toc d'atenció. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Alguna paraula més, senyor Rubí?
Sí, breument. Senyora Gasulla, ja he dit que la meva intenció no era intervenir en aquest punt, simplement era votar a favor i ja està. El que passa és que el que has sentit doncs, no m'ha agradat. I amb el to ja li vaig dir, perquè són persones, jo li vaig dir el que pensàvem de vostès en el seu moment, li vaig dir aquí davant l'altre dia i ja està. Ja està, sense cap tipus d'acritud. El que passa és que el tema de Pere Mestre és una cosa que es va treballar molt, moltíssim, des de les àrees socials, i és una cosa potser que a mi m'he posat una mica així perquè he sentit alguna cosa, perquè vostè ha barrejat el tema del camp Pere Mestre. Ha sigut vostè, no he sigut jo. I és una cosa que pues, potser un pels seus sentiments ho porta més a flor de piel, però simplement és això, i no tingui cap mena de prejudici a nosaltres, que no tinc cap tipus d'acritud amb vostè. Simplement era això, que estigui tranquil·la. Merci.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
En el rerefons, per tant, hi havia aquell projecte d'alberg a la masia de Can Pere Mestres, aquell projecte que en el seu dia va presentar la regidora de Benestar i Família, Mireia Rossell, al costat dels responsables de la Fundació Arrels i de la Fundació Atra. Tot això queda esborrat del mapa perquè en el seu dia es va esborrar i l'únic que tenim sobre la taula és una requalificació de terreny. Aquesta requalificació que permet que a hores d'ara sí que es pugui pensar en un futur per la masia de Can Pere Mestres entesa com un equipament pel barri. Després ja es veurà com serà aquest equipament dins de totes aquelles coses que poden ser equipaments per alguna cosa. Però ja arribarem, que de moment prou feina hi ha amb Patronat, Mercat Vell i Escorxador. Seguim endavant. Un altre col·lectiu que esperava en candeletes una modificació del pla general que permetrà òbviament, aconseguir allò que durant fa molts anys, perquè en fa un munt d'anys, que persegueixen els bombers voluntaris, Joan.
Certament, l'aprovació de la modificació puntual del Pla d'Ordenació relatiu al parc de bombers voluntaris Masalva, Ponent, Pau 27 i els Ametllers. Bàsicament és traslladar superfície de construcció que correspon a l'Ajuntament d'un lloc a un altre. I quin és l'altre lloc on es destina? Doncs a l'edifici actual del Parc dels Bombers Voluntaris, que té unes mancances evidents, s'ha fet petit amb el temps i necessita una ampliació a crits. I és això el que va explicar el regidor Eduard Terrado, la necessitat d'ampliar les instal·lacions del cos de bombers voluntaris, una bellíssima demanda d'aquest cos. Va explicar també José Tendero, el regidor de Ciutadans, que, per exemple, coses que fins i tot criden l'atenció, no està adaptat a bomberes dones. No hi ha vestidor específic per bomberes femenines.
O no hi ha wifi.
O no hi ha wifi, no hi ha connexió de banda ampla. El tema de les bomberes dones es veu que hi ha una persona que ha de venir. I clar, no té on canviar-se, diguem, amb una certa intimitat. Per tant, doncs, és una necessitat perentòria que es porti a terme aquesta modificació. Finalment, després de molts anys, perquè fins i tot s'havia parlat de traslladar-ho a altres indrets...
Sí, perquè s'havia parlat fins i tot de les Proelles.
De les Proelles, exacte. Però la qüestió és que finalment el que s'ha triat és aquest bascanvi sobre superfície no construïda d'altres sectors, doncs es col·loca en aquesta parcel·la. De fet, també va ser un punt aprovat per unanimitat, com l'anterior, va ser un ple que els pocs debats que hi van haver doncs també van ser aprovats unànimament.
I per felicitar-se i agrair-se, vaja, gairebé un ple ecumènic, o del mes de febrer. Però, per bé dels bombers voluntaris, una altra modificació del pla general que permetrà una obra esperadíssima de fa molt de temps.
aprovació provisional, si s'escau, de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges relatiu al Parc dels Bombers Voluntaris, Masalba Ponent, Pau 27 i els Ametllers. Per parlar d'aquest punt, regidor Eduard Terrado.
Hola. Se sent. No funciona, però bé. Bé, gràcies, senyora alcaldessa. Amb la present proposta portem a aprovació provisional una modificació puntual d'ordenació urbanística que ha de permetre solventar una necessitat que Sitges té com a municipi i que amb els fets ocorreguts els darrers dies adquireix més rellevància que mai. Els bombers voluntaris de Sitges són un cos que dona servei de forma desinteressada i altruista a tots els ciutadans i que en determinades ocasions són més determinants, com és el cas dels serveis que han prestat durant el temporal Glòria o durant el passat Carnaval de Sitges. El cos de bombers voluntaris de Sitges té la necessitat de millorar i ampliar les seves instal·lacions per tal de poder donar el servei de forma més adequada i adaptada a les necessitats actuals. Aquesta necessitat d'ampliació de la caserna de bombers, ubicada en una zona que ja tenia esgotada la seva edificabilitat, s'ha solventat mitjançant el traspàs de sostre edificable procedent d'altres parcel·les d'equipaments municipals. Aquest traspàs s'obté procedent de la parcel·la del carrer Proelles número 7, de la qual se li resten 409 metres quadrats d'edificabilitat. Aquesta és una parcel·la destinada a l'ampliació de la deixeria municipal, és una de les possibilitats. La disminució d'edificabilitat d'aquesta parcel·la no impedeix el normal desenvolupament del creixement de la deixalleria. A més, la topografia d'aquesta parcel·la, amb una orografia amb talusos que salven forts desnivells, comporta una complicada edificabilitat que aconsella limitar la superfície a construir i preservar una part del solar tot mantenint-lo com a zona arbrada. D'altra banda, la ubicació estratègica del parc de bombers en un indret centrat dins la vila, ben comunicat i a prop de la policia local i del centre d'atenció primària, comporta apostar per mantenir la seva ubicació actual i suplir les seves necessitats mitjançant l'ampliació de les dependències existents. Així, la modificació urbanística portada a aprovar el present ple consisteix en restar sostre edificable procedent d'un sòl industrial, encara pendent d'urbanitzar i d'edificar, ubicat en el Pla d'Actuació Urbanística 27, Masalba Ponent, i qualificat com a equipament de serveis urbans de titularitat pública, i traspassar-lo a l'àmbit d'actuació urbanística als Ametllers, sector el qual ja presenta executat el seu desenvolupament urbanístic i on ja s'han realitzat les cessions d'espais. En concret, la finca on s'ubica el parc de bombers correspon a un solar de titularitat pública i destinat a sistema d'equipaments. És per això que un cop el ple de l'Ajuntament Municipal va aprovar inicialment aquesta modificació el passat 24 de maig del 2019 i que el document no ha sofert cap variació per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme i que no s'ha realitzat cap al·legació durant el període d'exposició pública, es porta la modificació puntual del POM a aprovació provisional pel ple de l'Ajuntament. I si obté el vot favorable, també com abans, majoria absoluta del ple, es portarà aquesta modificació a la seva aprovació definitiva per part de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies, senyora alcaldessa.
Moltes gràcies, senyor Terrado. Paraules? Senyor Tendero.
Bona tarda, gràcies, alcaldessa. Bona tarda, regidors. Bé, en primer lloc, felicitar per aquesta decisió. Pensem que arriba una mica tard, però felicitar-los, no? És una gran notícia, no? Primer de tot, recordar-los que encara que aquesta modificació sigui molt important, que millorarà les infraestructures del nostre parc de bombers a Sitges i que serà un gran avenç, no, pels professionals, hi ha temes que fa molt de temps, no, que els bombers voluntaris del nostre municipi porten a l'esquena, i molts d'aquests temes encara no se'ls han solucionat i que pensem pensem que encara que això arribarà a la construcció, l'ampliació d'aquest parc de bombers, i això és important, recordem que fa molt poquet els hi vam demanar que, si us plau, els hi posessin simplement wifi dintre del parc de bombers, que no podien accedir ni navegar, ni inclús de vegades ni implementar els seus informes cap a la Direcció General de Salvament. No? El tema de la neteja, no sabem encara si està resolt, però va haver una decisió interna en la qual se'ls va retirar el servei de neteja amb el parc de bombers voluntaris. No? O sigui, uns voluntaris, uns bombers, uns professionals que dediquen el seu temps cada cap de setmana, des de divendres a la nit, no? I que no els hi puguem oferir, no? Doncs aquest servei de neteja. No? Recordar que en l'última convocatòria de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya es va destinar, o se li va donar destí amb una bombera, amb una dona bomber, al parc de Sitges, i que el parc de Sitges actual no disposa de vestuaris ni de dutxes per dones, o sigui, amb la qual cosa, o sigui, ja se'ls va sol·licitar feia temps a través del seu cap de parc, i aquest grup li va fer arribar aquesta petició, no? Sobre que portessin les modificacions temporals oportunes per poder adaptar, doncs, el parc de bombers de Sitges. A més de tot això, doncs, tenen un problema afegit, no? Doncs, amb la part de l'hangar de mosquits, que vaig poder comprovar l'estiu passat personalment, no? Que és degut naturalment a les zones humides de les zones de reompliment dels camions, però que se'ls ha de buscar una solució temporal. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Pérez.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres també en diferents ocasions ens hem manifestat al voltant de les necessitats del parc de bombers, al voltant de la voluntat de mantenir-los on estaven, de mantenir aquest servei aquí, que era essencial, ja que els bombers professionals no estan a Sitges i estan a Vilanova, i per tant creiem que és un servei essencial. Per tant, aquesta aprovació ens fa molt contents. També és veritat que en algun moment hem tractat el tema de la neteja del parc, i entenem que és una millora necessària a la qual s'ha de treballar. I per altra banda, senyor Terrado, em va semblar veure per Carnaval que tenien equipació nova, un nou camió i... Eh que sí? Doncs també estem molt contents que això sigui així, perquè entenem que donen un millor servei. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Tubau.
Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, nosaltres també ens n'arreglem, no? Ens n'alegrem molt que finalment, doncs, es pugui solucionar aquesta reivindicació de fa tants anys i tants anys i tants anys del cos de bombers voluntaris de Sitges. Tots coneixem perfectament les males condicions en què es trobava el parc. Evidentment, amb aquesta modificació urbanística, doncs, les podran solventar. I amb la mateixa línia que comentava la senyora Pérez, vull dir, és un servei essencial. Sitges, evidentment, no disposa d'un cos professional. Per tant, la tasca que duen a terme aquest cos de bombers voluntaris és essencial per Sitges. Res més per part nostra. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Duarte Rado, per respondre.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Moltes gràcies a tots. I a veure, el que vull també dir és que jo no em vull atribuir mèrits que també són de més gent. No? Vull dir, això no és un tema que hagi aparegut ara, és un tema que ja es porta treballant des d'urbanisme des de fa com a mínim 2 anys. I per tant, fins i tot l'anterior regidor d'urbanisme també té la seva feina feta i mèrit. Per tant, al senyor Jordi Mas també li vull agrair la feina feta, i sobretot als treballadors d'urbanisme, sense no diré els noms perquè ja s'han dit abans. Respecte a les queixes que hi ha dels vestuaris, de les dutxes, precisament aquesta modificació la fem per poder donar, suplir aquestes mancances. Si veu l'expedient, s'explica quin tipus d'instal·lació es farà, i per tant aquí ja surten, pues, vestidors masculins, vestidors femenins, etc. I lavabos també femenins. Per tant, estem mirant de solventar aquests problemes, i, bueno, i suposo que ja s'aprofitaria per fer una instal·lació, pues, de wifi o el que calgués, no? I esperem que a poc a poc ho anem arreglant. I moltes gràcies, senyor Tendero, per preocupar-se. Gràcies.
La senyora Carme Almirall volia afegir comentari.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tots i totes. Només comentar-li que hi havia una previsió de fer la instal·lació del wifi al mes de febrer, però Vodafone i ho dic públicament, no està complint els terminis que teníem contractats. Hem fet les reclamacions i esperem que pugui tenir una resposta el més ràpidament possible. Gràcies.
Onze i 35. Ens hem quedat una mica així amb això del wifi, perquè és clar, si tens el router, tens el wifi.
Certament. Sí, vaig pensar el mateix, però...
Però... No posem la mà al foc
potser
per res,
tens,
pensin.
Potser tens el router.
Això sí que... Un router sense wifi, que encara n'hi ha.
Bueno, però llavors pots posar-li un wifi a part del router...
Bueno,
és igual.
Matem-ho aquí.
Això és molt complicat, com lo de la, com lo del consorci de la columna.
Exacte. O com el YouTube de la sala d'envens. Vinga, anem per... Re, hi havia uns decrets també que es van posar en consideració de regidors.
Ara és habitual a partir d'aquesta legislatura donar compte dels decrets d'alcaldia, de les resolucions emeses pels regidors i de la junta i de les actes de la junta de govern. El que passa és que en aquesta ocasió, doncs gairebé no van mereixer cap reflexió per part de la oposició i després les propostes d'acord en altra època dites mocions que es presentaven. De fet, només n'hi havia dues, una dels Comuns Verds i una del PSC. La dels Comuns Verds en suport a la vaga feminista del 8 de març a Catalunya i la del PSC a favor de l'impuls del pacte contra la crisi de preus de la fruita dolça. La qüestió de la vegada feminista, òbviament, és una qüestió que va més enllà de Sitges, però que sí que té una afectació a Sitges com a arreu. La crisi de preus de la fruita dolça, doncs, té menys afectació a Sitges, però en qualsevol cas tots dos punts van ser aprovats per unanimitat després de curts debats a càrrec dels regidors.
11:37, Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.